tinc en línia la millor persona per parlar d'aquesta qüestió, que és un català que en el seu dia treballava a WhatsApp i que es va fer famós treballant a WhatsApp i després va anar a treballar a Telegram, com és Elias Campo. Hola, Elias, molt bon dia. És l'antic responsable, no sé si el sentim bé, antic responsable de creixement, acords i desenvolupament de negoci de Telegram. T'has quedat tan parat com nosaltres, Elias, de la decisió del jutge de l'Audiència Nacional?
M'he quedat parat, però és una circumstància que també ha passat amb altres països i hi ha procedent que en altres països, com a Brasil, va passar per qüestions similars i es va desbloquejar al cap d'uns dies. En aquell cas, en la majoria de casos, Telegram no ha contestat alguns requeriments, alguns emails, alguns requeriments de treure algun contingut que viola drets de propietat intel·lectual, i aleshores, un cop que hi ha aquesta amenaça de bloqueig, doncs sembla que a vegades Telegram contesta i soluciona el problema o soluciona el requeriment i es torna a activar el Telegram en el país. Hi ha precedent que hagi passat en altres països, principalment és degut perquè Telegram és un equip molt petit i no té, en molts casos, no té la capacitat de respondre a tots els requeriments que hi ha de requeriments.
Teníem constància, Elias, i tu ho sabràs millor perquè vas treballar, de casos on s'ha vetat l'ús de Telegram a Rússia, a la Xina, a Bielorússia, a l'Iran, l'Azerbaidjan i al Brasil. Però països europeus, per exemple, no sé si tu te'n consta algun, països europeus, diguem-ne, de democràcies equiparables amb l'espanyola.
No, a països europeus hi ha hagut alguna amenaça, però finalment no s'ha arribat a bloquejar en cap país.
Mm. I quan s'han produït aquests tancaments en altres països, que diguem-ne que no serien comparables, en termes democràtics, amb el cas d'Espanya, saps quant de temps s'ha estat, o si et va agafar que tu hi treballaves, quant de temps s'ha estat tancat una xarxa com aquesta tan important?
Hi ha països que han durat mesos, com Rússia o Iran, o la Xina, que segueix bloquejat, però en països com Brasil o Indonèsia, on va haver-hi aquest tipus de reptes per Telegram, va durar molt poc, va durar un parell de tres dies, doncs, en el cas de Brasil. I la principal raó que això passa a Telegram és perquè hi ha certes funcionalitats que faciliten que hi hagi la distribució de continguts d'arxius més pesats. A Telegram són fins a arxius de 2 gigabytes per arxiu, en el cas dels normals, o 4 gigabytes en el cas de les comptes de premium, i per tant permet la distribució de tot tipus de continguts. Aleshores, hi ha casos a vegades que hi ha usuaris que publiquen continguts que violen drets de propietat intel·lectual, com pel·lícules, sèries, música, i aleshores els creadors d'aquests continguts envien notificacions a Telegram, que Telegram a vegades, per la limitació de l'equip i la dimensió de l'equip que gestiona la moderació d'aquests continguts, doncs a vegades no contesta, i per tant a vegades els creadors d'aquests continguts acaben denunciant i requerint que es treguin aquests continguts.
Mm-hmm. Es pot, des de Telegram, controlar el que circula per la xarxa social, la xarxa, diguem-ne, de missatgeria? Per tant, entenc que no, per la quantitat de gent que treballa,
Dos raons. Una, els continguts que són públics i que, per tant, es pot accedir, qualsevol persona pot accedir perquè té un accés públic, ja sigui a través d'un link o a través d'un grup, que ja siguin els canals o els grups, els continguts a Telegram els pot moderar, perquè tothom hi pot tenir accés. Als continguts que van a través de grups privats o xats d'un a un, aquests continguts no es poden moderar ni s'hi poden accedir perquè estan xifrats, tampoc no es poden trobar com que existeixen. Per tant, només es poden moderar aquells continguts que són d'accés públic, té els canals o els grups.
Sobre la decisió, en el cas d'Espanya, no sé si saps... nosaltres hem calculat que eren vora 10 milions, però no sé si és exacta la xifra, d'usuaris de Telegram a Espanya. Et quadra, més o menys?
Em quadra. No sé exactament quina és l'última xifra, però Telegram està creixent significativament en els últims parell d'anys i pot ser que sigui aquesta xifra. No, ara mateix no tinc els números...
Ara la Sara apuntava que hi ha molts ministeris, hi ha moltes administracions que la fan servir per comunicar-se internament, cap al públic, cap als periodistes. Això també en la teva època passava, és així? Tu vas viure-ho, això?
Sí, sí. Telegram té unes funcionalitats que a nivell de treballar amb equips i de les diferents aplicacions que té, de l'aplicació mòbil, l'aplicació de desktop, facilita que equips grans i es puguin coordinar a nivell d'arxius, a nivell de comunicació, a nivell de diferents tipus d'aplicacions, d'una manera millor que altres aplicacions de missatgeria. I després també els canals i els supergrups, que permeten tenir fins a 200.000 persones als supergrups, doncs faciliten coordinar i treballar amb grans grups de persones.
Et volia preguntar si és tan fàcil com, diguem-ne, que un jutge digui es tanca una aplicació d'aquesta potència, de prema un botó, per entendre'ns, del que tu has vist quan ha passat en d'altres ocasions, que, com es fa per tancar un canal d'aquesta dimensió a tot un estat?
Telegram opera a través d'uns servidors, que aquests servidors tenen unes adreces IP, un grup d'adreces IPs, i aleshores normalment com funcionen els requeriments aquests és que el jutge demana a les diferents operadores del país que bloquegin aquests grups d'IPs on opera aquesta xarxa o aquesta plataforma de missatgeria. Aleshores, cada operadora han d'identificar aquestes IPs i bloquejar operadora per operadora les diferents IPs de l'aplicació.
Sí, és relativament fàcil, això, eh?
És relativament fàcil si coneixen les IPs i com funciona Telegram. I aleshores cada operadora té els seus mecanismes per implementar aquest bloqueig i trigarà el que trigarà. No és relativament senzill. El que sí que té tant Telegram com WhatsApp com Signal, per exemple, és un servei que voluntaris arreu del món poden implementar una espècie de proxy que permet als usuaris connectar-se a Telegram a través d'una connexió que no és part del país. Aleshores, per exemple, a Telegram hi ha una sèrie de proxys, de VPNs, que els usuaris amb un clic poden implementar i surten de la connexió, no surten pel propi país, sinó surten d'un altre país i, per tant, es poden saltar el bloqueig de l'aplicació.
Em volia fer una darrera...
Tant Telegram com WhatsApp.
Et volia fer una darrera pregunta, Elias, sí. Que és, en els casos en què s'ha produït, és a dir, al Brasil o a Rússia, quines conseqüències ha tingut després per Telegram que es produís aquest tancament? Perquè algú pot pensar, doncs bé, després d'un tancament es perden usuaris o se'n guanyen, precisament perquè se'n parla més de la xarxa. Què ha passat en aquests països?
En la majoria de casos contribueix a que la gent conegui més la plataforma, i en alguns casos doncs, contribueix a que hi hagi més usuaris que coneguin, que ho provin i al final té un aspecte positiu per Telegram. Depèn també de la durada del bloqueig. Si és un bloqueig més llarg, doncs aleshores com més dificultats poses als usuaris per utilitzar un producte, doncs al final això també es nota. I si aquestes dificultats perduren el temps, doncs els usuaris també tendeixen a anar als productes que són més fàcils d'utilitzar. Si hi ha un producte que hi ha una fricció, com és aquest tipus de bloqueig, doncs al final passen a un altre. Però momentàniament, si dura pocs dies, doncs normalment té un efecte positiu.
L'Alejandro López Fonte té una pregunta molt breu, Alejandro, per l'Elias Campo, que l'hem de deixar anar.
A veure, en principi són comptes concretes que estan utilitzant continguts de tercers o per guanyar o no guanyar diners, sinó per difundir. No seria més normal que el bloqueig sigués d'aquestes comptes?
De canals o comptes concrets, no?
Concrets i no de tot Telegram a un determinat país.
Sí, aquest és normalment el que fan aquestes companyies que tenen el dret sobre aquest contingut és enviar un correu o una notificació a través dels processos de Telegram de requeriment de aquests continguts violen el dret d'autor i demanem que s'eliminin o que es bloquegin o que es treguin de la plataforma. I això passa amb totes les xarxes socials i totes les plataformes on es permeti la transferència d'arxius. Aleshores, si aquestes plataformes no els treuen, no els eliminen, al final un dels seus recursos és enviar, doncs, a fer aquestes denúncies i aleshores els jutges prenen les decisions que prenguin. I a mi em consta, per exemple, que Mediaset ens fa com a mínim 4 o 5 anys que canvia aquest tipus de requeriments. O sigui que el Telegram té un repte de com moderar a nivell que va creixent, a nivell d'usuaris i el seu impacte és més gran, també ha de mencionar els seus equips de moderació tant per aquest tipus de contingut com per desinformació, com per contingut altres tipus de contingut que no estan autoritzats per aquest tipus de plataformes o que les plataformes com Apple o com Google demanen que aplicacions en els seus app stores no tinguin. Doncs Telegram també té el repte de dimensionar els equips per poder moderar aquest tipus de continguts. Aleshores, jo crec que el bloquejar l'aplicació és l'últim extrem d'aquest tipus de companyies o aquest tipus de creadors i propietaris d'aquests continguts arriben per poder defensar els drets dels seus continguts.
Dos quarts de 10 del matí en punt. Moltíssimes gràcies a l'Elias Campo, que és antic responsable de creixement d'acords i de desenvolupament de negoci de Telegram, després de conèixer aquesta notícia, que veurem quan s'aplica, perquè ho vam saber ahir a través de l'Audiència Nacional, que va fer públic la decisió del jutge Pedraz de bloquejar Telegram a tot Espanya, i estem amb l'actualització tota l'estona mirant el mòbil, a veure si l'han bloquejat ja o no la Guàrdia Civil o qui ho hagi de fer per mandat judicial. Haurem de veure què és el que passa en les pròximes hores. Gràcies, Elias. Fins ara.